Bé, continuem la sessió. Ara tindrem la segona ponència d'aquest matí. Ens parlarà Narcís Iglesias de la Universitat de Girona i amb el títol Llengües, persones, territoris dels sentiments al pensament lingüístic.
Bé, moltes gràcies. Jo, com algun dels altres com alguns altres ponents, que em sembla que el primer dia van intervenir, en un primer moment m'havia fet un plantejament que va en la direcció del títol que havia donat a l'organització i després, en canvi, com podeu veure a la pantalla, l'he restringit o l'he derivat cap a un aspecte concret dels que volia presentar aquí i, per tant, forma part també de l'evolució que he tingut en aquest últim any a l'hora de tractar aquest tema amb l'intent de limitar-me al temps i a l'espai de què podia disposar. Bé, moltes gràcies. En la història de la cultura occidental, sovint s'han valorat els sentiments en confrontació amb la raó. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, va escriure Blaise Pascal. L'emoció, tradicionalment, històricament, ha anat lligada a la irracionalitat i la raó a l'objectivitat. Aquests darrers anys, però, en les humanitats i en les ciències socials, s'està intentant anar més enllà d'aquest plantejament agonístic en disciplines tan diverses com la filosofia, la teoria de l'argumentació, l'anàlisi del discurs, etc. Recentment, per exemple, des de l'ètica, des de la filosofia, en el seu darrer llibre, El gobierno de las emociones, Victoria Camps ha considerat que en els últims segles l'ètica ha estat dominada per una visió racionalista en què les emocions no s'han tingut en compte. Victoria Camps ha reivindicat autors com Aristòtil, Spinoza o Hume per posar en relleu una tradició que situa les emocions en un lloc central de l'ètica i el pensament filosòfic. Aquesta visió crítica del racionalisme no és exclusiva de la filosofia. Si deixem la filosofia i entrem en un moment en els estudis de retòrica i argumentació, també es pot constatar que en aquesta disciplina, en els últims anys, s'està qüestionant que les emocions i la raó hagin d'anar per separat. Fa molt poc, un dels grans teòrics de l'argumentació, Christian Plantin, publicava un llibre titulat Les bonnes raisons des émotions, o bé un tema monogràfic d'una revista d'aquest any que es titularà L'émotion argumentée et représentée. Aquests exemples ja indiquen fins a quin punt s'està buscant la manera de superar el plantejament agonístic a què abans feia referència. Deixem ara aquestes petites pinzellades intuïtives i mirem un moment un balanç general en ciències socials. En un estat de la qüestió panoràmic elaborat des d'una òptica construccionista de la disciplina i publicat en un handbook, Loseke i Lusenbach han valorat els estudis duts a terme sobre l'emoció. D'una banda, han subratllat la novetat que suposa que les ciències socials s'ocupin de l'emoció i de l'altra, la diversitat d'aproximacions amb què s'està abordant. Específicament, en els estudis sobre les llengües, hi ha aproximacions molt diverses a les emocions, als sentiments, a les actituds o les representacions lingüístiques dels parlants, terminologies que poden variar en funció de moltes coses. En aquesta conferència, a partir de narratives autobiogràfiques, em centraré només en aquestes qüestions en contextos multilingües, on les emocions i les actituds estan clarament relacionades amb la identitat i l'alteritat, amb els parlants i les comunitats. Abans d'apuntar alguns punts de partida sobre la diversitat, permetin-me un petit breu apunt històric de contextualització. A manca d'una síntesi panoràmica sobre la història de la diversitat, es podria considerar que al segle XIX, que caldria situar al segle XIX, la moderna sensibilitat científica per la igualtat de totes les llengües. S'ha considerat Humboldt com el primer teòric de la diversitat lingüística. Diferents especialistes, Pierre Cossat, Jürgen Traben, Amaury Chabrol, etc., han posat en relleu la novetat que un autor de principis del XIX valorés positivament la diversitat lingüística, justament, fixem-nos-hi, en un context en què en el pla polític feia poc havia eclosionat l'uniformisme lingüístic arran de la Revolució Francesa. En un discurs de 1820, pronunciat a l'Acadèmia de París,
Humboldt critica la línia de recerca de buscar l'origen dels pobles a través de l'origen de les llengües. Ja aleshores, Humboldt denunciava que no es coneixien totes les llengües del món ni prou bé, ni es coneixien prou bé les de les que se'n sabia l'existència. Humboldt planteja un canvi de paradigma científic d'importància capdalt en la història de la diversitat. La professora Chabrol Serritini en un llibre ho expressava en aquests termes. Pour la première fois dans l'histoire occidentale de la description des langues, se développe un intérêt scientifique pour la diversité des langues qui est considéré non pas comme un handicap pour l'humanité, mais comme sa richesse même. Des d'aleshores, per la lingüística no hi ha cap dubte que totes les llengües són iguals. L'inici del segle XXI s'ha despertat amb un interès renovat per la diversitat lingüística. Nettel i Romain van escriure un gran cant a la diversitat lingüística on s'expressen de manera molt explícita les bases d'aquests corrents acadèmics actuals. D'una banda, a partir de l'argument de base científica. Només per raons científiques ja val la pena preservar les llengües, escrivien Nettel i Romain. De l'altra, les autores també han adduït l'argument ja clàssic de relacionar llengua i cultura. La diversitat lingüística és una conseqüència de la diversitat cultural. La mort d'una llengua és un símptoma de la mort d'una cultura. Per molts lingüistes i pensadors, parlar de diversitat lingüística implica sovint parlar de la mort de les llengües, tot i que és un aspecte, tot i que és un concepte, el concepte de la mort, molt ambivalent i controvertit. I aquí a la sala tenim alguns especialistes, com el professor Pep Nadal o Joan Mascaró, que n'han parlat a propòsit de la història de la llengua. Concretament, Nettel i Romain van titular el seu gran cant a la diversitat amb el bonic títol Vanishing Voices, traduït magníficament en català per Joan Ferrer i Josep Cortadillas amb el nom de Les veus que s'apaguen. El fet que hi hagi tantes llengües que estiguin a punt de desaparèixer és, des de molts punts de vista, una pèrdua irreparable, una tragèdia per la humanitat i, naturalment, i en primer lloc, sobretot, per als parlants d'aquestes llengües. Les mateixes sociolingüistes a què fèiem referència, o l'antropòloga Ahearn, han donat exemples prou eloqüents de parlants que se saben, que són conscients, que són els últims de la seva llengua, Vegem-ne només un exemple. Tevvik Essens, considerat l'últim parlant de l'Ubic, havia decidit uns anys abans de morir-se que en la seva làpida s'inscriuria el següent. Aquesta és la tomba de Tevvik Essens. Va ser l'última persona que va poder parlar la llengua anomenada Ubic. La reacció de Essens ens situa davant una evidència. Els parlants tenim una relació personal amb la nostra llengua, més enllà dels contextos culturals en què visquem, més enllà de les manipulacions col·lectives, siguin en el sentit que siguin, a què es pot sotmetre una llengua. Casos com el d'Essens que acabem de veure, en la mesura que és un exemple d'una cultura gens suspecta del nacionalisme contemporani, podria fer replantejar fins a quin punt la llengua és només una invenció del nacionalisme contemporani, com tantes vegades s'ha enfocat des de la història arran del llibre de Hobsbawm, o bé fins a quin punt la vinculació afectiva personal amb la llengua és un mer revival d'una visió essencialista de la muta Sprache, filla del romanticisme. Afortunadament, ja fa molt temps que la diversitat lingüística no és patrimoni exclusiu del món acadèmic. Des de fora de les ciències del llenguatge, diferents pensadors, com George Steiner, han reflexionat al voltant de la diversitat lingüística en termes positius. En el seu llibre autobiògràfic Errata, Steiner parla de la benedicció de Babel i d'aquesta manera capgira la interpretació canònica del mite de Babel. Steiner dedica tot un capítol a defensar el valor infinit dels idiomes, la capacitat intel·lectual dels humans de ser multilingües, la crítica a una llengua universal, etc., etc. Podríem dir que la reflexió sobre la diversitat ja és un patrimoni cultural comú, però és una qüestió tan polièdrica que ni s'han aclarit aspectes tan bàsics com quantes llengües es parlen avui al món, ni s'han esgotat encara totes les preguntes que el món acadèmic pot explorar. Avancem-ne només una de pregunta com a exemple, que ve justament de fora del món de la lingüística. How many people today live in a language that is not their own? Es preguntava Seyhan des dels Transnational Studies, en un llibre molt interessant. En un sentit absolut, diguem que quantitatiu, probablement aquestes preguntes no tenen resposta. Pot haver-hi, en tot cas, respostes qualitatives, que poden provenir des de disciplines molt diverses. Des del seu llibre Writing Outside the Nation, aquest estudiós nord-americà traça un marc teòric de la mà d'autors com Kafka o Freud, per exemple. Dins aquest marc, Seyhan explora la llengua i la identitat en escriptors que no són parlants, que són parlants no nadius de l'anglès o l'alemany i que utilitzen aquestes llengües com a llengües de creació literària. Els parlants que estudia Seyhan a mig camí entre la teoria literària, la filosofia o els ethnic studies són tots ells escriptors. El que potser no és tan evident és què representa la llengua per als parlants com a individus, segurament perquè aquest deu ser un terreny molt difícil d'accedir-hi. En la seva autobiografia, el poliglot George Steiner deixa apuntada una idea que no deixa de ser una gran pregunta. Para cada uno de nosotros, utilizo la traducció castellana, hay grupos de notas, determinadas palabras, expresiones profundamente grabadas en nuestra conciencia que se ramifican, por así decir, en el subconsciente y cuyas pautas del sentido, cuya carga específica es profundamente nuestra. Estos elementos solo pueden traducirse parcialmente, incluso en los más minuciosos procesos de comunicación compartida. Todo intercambio es incompleto. El intricado juego del soliloquio apenas se ha estudiado. Albergamos distintas voces en nuestro interior. Steiner desplega aquesta reflexió en un capítol que vol ser una gran defensa de la diversitat lingüística, en un llibre que és la seva autobiografia. El món de les llengües, enteses aquestes, sobretot com a cultures, porta, doncs, Steiner a anar cap al món individual i cap a les veus interiors. És un gran enigma quines veus, quins sentiments portem a dins nostre, cadascun de nosaltres. Però hi ha territoris per explorar. Ara voldria passar a analitzar les autobiografies lingüístiques de dos parlants de cultures molt diferents que es plantegen la diversitat no pas en pretensió acadèmica o pretensió científica, sinó que com a reflexió personal al voltant de la llengua ancorada en el propi itinerari lingüístic. Em refereixo a dos parlants que han sentit i pensat la llengua, les llengües, des d'uns itineraris personals i des d'uns contextos col·lectius molt determinats. Les narratives acadèmiques sobre la diversitat tendeixen a tractar la diversitat en relació amb les llengües que estan en perill d'extinció. L'anàlisi de biografies lingüístiques dels parlants permet veure la diversitat lingüística des de dins, si és que es pot dir així, i alhora pensar la diversitat en altres termes. Ningú dubta que la diversitat és un patrimoni humà que s'ha de preservar. Ara bé, com viuen els parlants activament multilingües aquesta situació? O bé, una altra qüestió encara. Si sortim del nivell d'anàlisi macro, es donen situacions de territoris multilingües en què una part significativa dels parlants visquin en el monolingüisme més absolut? No pretenc atribuir cap valor de representativitat científica a les biografies dels parlants que analitzaré, però el fet que en tots dos casos es tracti d'un discurs elaborat, ancorat en un itinerari lingüísticament complex, obre interrogants que permeten revisitar la qüestió de la diversitat des d'altres angles, o en tot cas, des d'angles molt personals. En la primera part analitzaré la biografia lingüística de l'escriptor romanès Norman Manea i en la segona part la del periodista i escriptor català Javier Pérez Andújar. Són dues autobiografies completament distintes, no sols pel que representen de model d'itinerari lingüístic i cultural, sinó sobretot pel fet que són dues narratives molt distintes a l'hora d'abordar la seva pròpia biografia. Manea, per exemple, repassa en un sol llibre, intitulat La llengua nòmada, la seva biografia prenent com a fil conductor les llengües. Al seu torn, la narrativa de Pérez Andújar és tot una altra. Aquest autor insereix la seva biografia lingüística en una mena d'autobiografia més o menys ficcionalitzada en què la seva presentació com a parlant i la seva relació amb la llengua s'origina gairebé com a reflexió casual. Ens trobem, doncs, davant dues autobiografies lingüístiques que no són dades construïdes pels científics, sinó pels mateixos protagonistes. Ningú, cap científic, els ha preguntat res. En canvi, ells s'expliquen i en les seves autobiografies consideren que les llengües, la llengua, se l'han d'explicar. Tant en el cas de Manea com en el de Pérez Andújar, els protagonistes de la història necessiten, en un moment determinat de la seva vida, objectivar més o menys literàriament la seva biografia i presentar-se davant dels lectors com uns parlants amb necessitat d'explicar-se i d'explicar la llengua que porten a dins, les llengües que porten a dins o les que han deixat fora. Aquestes dues biografies tan diferents tenen en comú unes experiències personals en què la llengua o les llengües han colpit els seus parlants i en tots dos casos representen unes reflexions pensades i madurades des d'una certa distància en el temps. Abans d'entrar en el cas de Manea, permeti-me que expliqui una anècdota d'una de les grans lingüistes actuals que treballa a França. Aquesta lingüista, que sap unes 14 o 15 llengües, un dia em va explicar un somni. Volia parlar amb l'altra gent i no era capaç d'expressar-se en cap de les llengües que coneixia. Els somnis ens situen fora de l'experiència empírica, però ens situen en la vida mental, en allò que la ment humana és capaç de concebre. El somni que acabo d'explicar, però, no és tan lluny del que es pot trobar en els treballs acadèmics. En un estudi qualitatiu recent respecte als usos lingüístics en parelles mixtes a Mallorca, els catalanoparlants justifiquen la seva convergència cap al castellà a partir de diverses raons, n'addueixen moltes, entre les quals també addueixen la dificultat de fer coexistir dues llengües en una mateixa casa. El meu cap, diu un informant, necessita relaxar-se. Pel que es desprèn d'aquesta informant mallorquina, el bilingüisme esgota i el monolingüisme relaxa. Encara ahir un dels col·legues del col·loqui comentava que era tan interessant aquest col·loqui multilingüe, però que al final, parlant tantes llengües i escoltant tantes llengües, ell o un també s'acabava esgotant. Confesso que no conec treballs acadèmics que hagin explorat a fons aquest terreny. En canvi, conec vivències i reflexions sobre aquesta qüestió en escriptors i pensadors que han fet l'esforç, potser més que els acadèmics, d'escoltar les seves veus interiors i reflexionar en veu alta a partir d'experiències lingüístiques convulses, com és el cas de Norman Manea. Aquest autor, nascut el 1936, tot i que la seva llengua familiar havia estat el romanès, a la seva regió natal, la Bucovina, era un entorn multilingüe, romanès, però també alemany, yiddish, ucraïnès, polonès i, ell diu literalment, una estranya barreja eslava característica dels rutens. A 5 anys, el 1941, va ser deportat junt amb la seva família al camp de concentració de Transnièster. Citació número 1 que teniu en l'exemplar. Als 5 anys, quan em van deportar, juntament amb tota la població jueva de Bucovina, jo parlava només romanès. Juntament amb mi, en el meu primer èxode a l'altra riba del Dniester, es va exiliar també la llengua romanesa. En la seva infantesa i adolescència va aprendre moltes llengües: yiddish, ucraïnès, rus, alemany, hebreu, francès, polonès i la llengua dels rutens. La diversitat de deportats va ser la seva gran primera experiència multilingüe, a 5 anys. Al camp de concentració vaig aprendre el yiddish dels ancians i l'ucraïnès dels nens del poble. Després de ser alliberats per l'Exèrcit Roig, vaig anar durant un any a una escola primària en rus, sota les autoritats soviètiques. En tornar a Romania, l'any 45, vaig continuar anant a l'escola, que naturalment era en romanès, però els meus pares van fer que em donessin classes privades d'alemany. A 13 anys va aprendre hebreu per la meva admissió solemne, diu literalment, entre els homes de la tribu. Una mica ja de més gran, durant el batxillerat, vaig aprendre, diu, francès, i vaig oblidar força el rus, perquè estava tip d'aprofundir en una llengua que em semblava que ja dominava fins i tot massa bé. A més, el rus s'havia convertit en la llengua dels ocupants. Per contra, en els anys de l'adolescència, vaig reprendre l'estudi del francès amb empenta renovada, perquè em facilitava el contacte amb la premsa i els llibres occidentals. Enginyer de formació, es va donar a conèixer com a escriptor a la dècada de 1960. Va començar a publicar aquesta dècada i tot i haver viscut en entorns realment multilingües, ha considerat que el romanès era la seva llengua. En Alemanya, en canvi, va publicar La llengua nòmada, el 2003, un llibre de reflexió biogràfica en què la llengua és el fil conductor. En aquest llibre qualifica l'alemany com la llengua dels butxins, amb la qual havia començat a publicar per primer cop el 1987. Per voluntat expressa de l'autor, la traducció catalana es va basar en la versió italiana del llibre. La relació de Manea és certament excepcional, contradictòria, una relació d'amor i odi, podríem dir, amb les llengües diferents que ell coneix. La biografia lingüística de Manea respon a una realitat multilingüe feta d'experiències viscudes i d'opcions lingüístiques de caràcter cultural. Des de la dècada dels 60, Manea, però, decideix ser escriptor i aleshores el seu bagatge multilingüe és, si no un problema, un motiu de reflexió. Citació número 3. A la pràctica, les diverses potencialitats plurilingües no han multiplicat les meves possibilitats d'expressió. Manea es refereix al romanès amb què parlava els seus pares i que sentia la seva regió natal com la llengua interior, la llengua domicili. És més, el seu primer contacte freqüent amb altres llengües, en un context dramàtic com el d'un camp de concentració, no és presentat com una experiència positiva en aquell moment, sinó com la fi de la seguretat lingüística que li havia donat el seu medi familiar. Citació número 4. La llengua en què havia nascut, que s'havia exiliat amb mi, havia estat assetjada a Transnièster per la cacofonia de la desesperació dels deportats. Acabada l'experiència traumàtica del camp, a Manea se li desperta la seva set de recuperar la quotidianitat anterior al camp, en què la llengua, i especialment la llengua escrita, es converteix en un desig que ha de satisfer. Tal com explica ell mateix, es consagra el Manea lector i neix el Manea escriptor. Tan bon punt surt del camp, necessita recuperar-ho tot, els menjars, els jocs, l'escola, els vestits, els parents, però sobretot la llengua. En paraules seves, reconeix que estava àvid de llibres, diaris, revistes, etc. La llengua, podríem dir, l'inquietava, l'interrogava, la tenia a dins seu i la va transformar en una energia. Esdevenia escriptor, o com ell diu, incorporar-me a la família dels mags de les paraules. Fins a cert punt es podria dir, com en el cas de tants altres exiliats, i en aquest sentit l'experiència catalana és diàfana, les llengües van perseguir Manea. No se'n podia desprendre. Formaven part d'ell mateix. Per les vivències que hi anaven associades, pel paisatge sonor que els lligava al país i a les seves persones, per l'experiència vital que fins aquell moment havia suportat. Separada del seu ambient natural d'existència, la llengua vella és ara només teva, és la màgia al servei del qual has estat en la vida. Manea arriba a aquesta reflexió a partir del seu exili als Estats Units, en què viu una situació diglòssica. El romanès només pot ser la llengua de relació familiar i l'anglès és el de tota la societat. Un context com aquest condueix l'escriptor a reflexionar sobre la necessitat d'una llengua segura per a l'escriptor. Citació número 5. Per a l'escriptor, un exiliat per excel·lència, la llengua és la seva placenta. Més que per a qualsevol altre estranger en la seva pròpia terra, la llengua esdevé per a l'escriptor no només una conquesta lenta i apassionant, sinó la legitimació, la llar espiritual. El cas d'aquest escriptor romanès planteja diverses preguntes. Per exemple, fins a quin punt els contextos multilingües descarreguen totes les seves contradiccions en els parlants, especialment en els escriptors, necessitats tant d'una llengua familiar estable com d'una llengua literària clara. A casa, Manea sempre ha tingut el romanès, a la ploma, el romanès i l'alemany, segons el moment. A fora, moltes i molt diverses. Aquesta realitat exterior, lingüísticament tan complexa, Manea la valora com una experiència inestable. Ja a la seva infantesa veu la diversitat de llengües amb què està en contacte com una invasió a la seguretat monolingüe del clos familiar. A més, la seva realitat multilingüe no és percebuda com un tot en què cada llengua és igualment una i diferent, sinó que els atribueix valors diferents, positius o negatius, en funció del sentit individual que els dona i en funció del sentit col·lectiu que se li atribueix segons el context sociopolític. El context cultural i sociopolític que marca tant el seu procés d'aprenentatge com les seves pràctiques acaba influint en la valoració particular de cada llengua. L'aprenentatge de l'hebreu, per exemple, va lligat a la seva entrada a la tribu. El francès, en canvi, per exemple, és percebut com la llengua que li va representar un aprenentatge plaent i l'accés al món occidental. Tant per la literatura acadèmica sobre la diversitat a què m'he referit al principi, com pel cas d'aquest escriptor que acabo de presentar, es podria creure que només seria possible analitzar sentiments i pensaments lingüístics en contextos multilingües. Per raons evidents d'experiència quotidiana, com acabem de veure, la diversitat lingüística fa evident al parlant que no tothom del seu entorn parla la mateixa llengua i que la seva és només una més, entre les diverses que coexisteixen. Des d'aquesta perspectiva, es podria inferir que el monolingüisme no interpel·laria el parlant a sentir la seva llengua d'alguna manera o a pensar-hi, almenys en relació amb altres varietats. Des d'aquesta lògica, el monolingüisme no seria el medi procliu a situar els parlants en experiències lingüístiques complexes, contradictòries, plens i alhora doloroses en funció de variables molt diverses. Passem ara a analitzar un cas de monolingüisme que permetria matisar i fins a cert punt contrarrestar l'argumentació que acabo de desplegar. D'entrada, cal precisar en quin nivell d'anàlisi ens mourem. En el nivell macro, un territori pot ser perfectament bilingüe o multilingüe, amb caràcter d'oficialitat o no, amb la situació que sigui. En canvi, en un pla microlingüístic, una part dels parlants poden viure, si se'n permet l'expressió, de manera monolingüe tota la seva vida, i no pas necessàriament per cap actitud conscient de lleialtat lingüística que pugui estar tipificada per la literatura acadèmica. Concretem una mica més i permetin-me jugar a casa. A Catalunya, per exemple, territori paradigmàtic del bilingüisme oficial i cada cop més territori paradigmàtic de multilingüisme, es calcula que actualment a Catalunya es parlen, segons la informació que em va donar ahir la Carme Junyent, recent, 281 llengües. En un territori com el nostre, doncs, es poden donar dues situacions lingüístiques totalment oposades. Sense haver-hi cap actitud de militància per la llengua, hi ha parlants que sempre han viscut i poden viure en una llengua. Segons el poble, la ciutat o la comarca, hi ha parlants que sempre han viscut en català, una minoria potser. I també segons la ciutat o l'àrea urbana, parlants que sempre han viscut en castellà, una part significativa a l'àrea metropolitana, sobretot. Des del punt de vista dels usos lingüístics, es podria dir que a Catalunya hi ha hagut en les últimes dècades parlants que viuen vides monolingües, justament en un país paradigmàtic del bilingüisme i, sobretot, en els últims anys, en un territori paradigmàtic del multilingüisme. Voldria ara passar a analitzar els sentiments i els pensaments lingüístics d'un parlant que es presenta com a monolingüe castellanoparlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ja fa dos anys va publicar un llibre en què recrea literàriament la seva biografia. El llibre Paseos con mi madre, Javier Pérez Andújar, de Pares Andalusos de Granada, retorna al Sant Adrià del Besòs per bastir una autobiografia feta de records familiars, d'amics, de veïns, de referents culturals de tota mena. En aquesta crònica ficcionalitzada, la perifèria urbana barcelonina de Sant Adrià, però també la de l'àrea metropolitana en el seu conjunt, és no sols l'espai vital de l'escriptor, del periodista, sinó també el seu lloc de memòria, el seu lloc d'identitat. Pérez Andújar és periodista i és conegut per les seves cròniques metropolitanes a l'edició catalana del diari El País. Històricament, almenys en els darrers segles, encara que en l'època contemporània no hagi estat ben bé així, el castellà ha estat una llengua de cultura important, de prestigi i amb un ús social alt a partir, sobretot, de la segona meitat del segle XX. A més, en ple món contemporani, ha estat més que mai la llengua de l'Estat. Des d'una òptica macro, doncs, el castellà a Catalunya, en l'època contemporània, es pot valorar com una llengua de cultura, de prestigi, del poder i amb un elevat ús social, a vegades hegemònic, especialment a les grans àrees urbanes, com l'àrea metropolitana de Barcelona. En els estudis de sociolingüística urbana de caràcter més qualitatiu, es constata la consciència dels parlants d'aquesta hegemonia del castellà en aquestes grans concentracions urbanes i aflora, alhora, la més o menys gran consciència de distància respecte al català, una llengua sovint del tot absent en molts entorns socials. En l'itinerari lingüístic de parlants castellanoparlants joves d'àrees urbanes metropolitanes s'observa una evolució en les actituds que van de la indiferència cap al català en l'etapa escolar fins a una certa valoració pragmàtica de la llengua catalana quan canvien de població i entren en mons laborals on el català té alguna mena de presència. Com afirma en un estudi Vanessa Bretxa, una jove castellanoparlant metropolitana, el català, diu, et dona la base. Encara que durant l'etapa escolar joves estudiants de l'àrea metropolitana poden veure amb indiferència l'aprenentatge de la llengua, un cop entren en el món laboral, l'actitud cap a la llengua canvia i se'n pot valorar almenys un aspecte pragmàtic, una d'aquelles actituds que tipificava Baker en el seu llibre del 92. En la narrativa híbrida de Pere d'Andújar, la perifèria barcelonina es confronta contínuament a la ciutat de Barcelona i d'aquesta manera l'espai físic de l'entorn metropolità, els blocs de pisos, el riu Besòs, etc., els grups socials més desafavorits, aturats, drogadictes, etc., i un entorn laboral en crisi permanent són la matèria dura d'una lírica a voltes realista, a voltes poètica. La proximitat amb Barcelona només és física, de contigüitat geogràfica. L'autor reflexiona sobre la identitat de la perifèria i la poetitza dotant-la de referents geogràfics més o menys llunyans, sovint metropolitans o espanyols, però també de referents literaris, musicals, cinematogràfics. Citació número 6. Estava jo más cerca de los pisos de la M30 de Madrid o de los bloques checoslovacos de Pantau o de las canastas de baloncesto y de las vallas metálicas de Harlem que se veían en el cine. Estaba yo más cerca de todo aquel callejeo tan distante que del Paseo de Gracia o de cualquier otra calle del centro de Barcelona. Citació 8. Nuestra Barcelona no llegaría nunca hasta Barcelona, y al revés. Para llegar a nuestra Barcelona habrá que ir más allá de donde alcanza el metro. Barcelona iba a estar, por ejemplo, en Cornellá, en la ciudad satélite, los bloques verdes, en las canciones de la banda Trapera del Río. Aquesta música és l'ambientació sonora de la perifèria, en un capítol del llibre que és ell mateix una banda sonora, La ciudad podrida, la traducció castellana de la mítica cançó Ciutat podrida, títol de la considerada primera cançó del rock dur en català de la dècada de 1980 del grup de Cornellà de Llobregat, la banda Trapera del Río. Podríem recordar en aquest moment que la llengua, primer de tot, són sons. Els asteques de Mèxic es refereixen a la seva llengua com a nahuatl, és a dir, sons agradables. En un entorn, el metropolità, on les últimes dècades el català ha estat del tot absent en molts barris, Pere d'Andújar evoca la presència testimonial de la llengua al Sant Adrià del Besòs, de la seva infantesa i la seva joventut. La quasi absència del català també forma part del seu passat i de la seva educació acústica, sentimental, en què centre i perifèria tornen a ser el substrat narratiu, només que els seus referents deixen de ser la ciutat, Barcelona, per passar a llegir Sant Adrià del Besòs com dues entitats, centre i perifèria, en què la llengua esdevé un tret local identificador de cada part. Citació número 9. En los primeros años, en mi barrio, en los bloques, el catalán lo utilizará muy poca gente. Donde lo habla todo el mundo es en las zonas más antiguas de Sant Adrián. Sant Adrià del Besòs és un paradigma de la perifèria, però alhora la ciutat metropolitana també té centre i perifèria. L'autor se sent fora del centre, justament l'únic lloc on constata una certa presència en uns sectors socials molt determinats, la gent gran i els botiguers. Un cop més, a la geografia urbana s'hi sobreposen els grups socials i aquests una distribució desigual de les dues llengües, que més que estar relacionades amb un país, amb un territori col·lectiu, són vistes com a vehicles de grups socials diferents. Citació número 10. Disculpin. En Barcelona, ser catalán consiste más en pertenecer a un estatus social que en pertenecer a un país. No és en va que les llargues reflexions sobre les llengües Pere d'Andújar es desencadenin just en el moment que parla d'un seu amic catalanoparlant, l'Ignasi. En la seva narrativa híbrida, l'autor explica i s'explica la seva opció lingüística activament monolingüe, d'usar el castellà arreu i en primer lloc amb els seus amics. Són arguments sonors, culturals, històrics, en un fris de gran bellesa narrativa. Citació número 11. Disculpa. Les hablaré a mis amigos todo el rato en castellano, pero para compensarles la paciencia y la amistad voy a querer darles lo mejor de mi castellano. Leeré El Romancero y El Siglo de Oro y escucharé a los gitanos, a los viejos, a los quinquis que hablan con palabras de Quevedo para poder explicarme con frases afinadas en la música del idioma, para tener el ritmo de los alejandrinos primitivos, de los endecasílabos del soneto, de los octosílabos del romance, etc. L'opció monolingüe queda presentada com un regal ofert als amics d'una llengua culta i alhora popular, escrita i oral, d'una llengua que és la seva, l'única que té, com diu ell mateix, para todos los días del año. La seva opció monolingüe el porta a enfrontar-se a la testimonial realitat bilingüe de la seva ciutat i a reflexionar de seguida en la llengua de l'altra. L'autor sabia que el català existia en uns llocs molt concrets de Sant Adrià i entre uns parlants molt determinats. L'autor admet haver desitjat des de petit l'altra llengua, de sentir fins i tot una mica d'enveja cap als catalanoparlants. Citació número 12. Desde niño les tendré envidia a los catalanes que hablan en ese lenguaje entonces oculto y proscrito. Me cautivará el poder lingüístico del que están dotados y que les permite vivir una vida profundamente privada, etc. La llengua de l'altre el porta a avergonyir-se d'una seva identitat, la catalana, pel fet de no parlar la llengua. També es veu en la necessitat de justificar la seva opció monolingüe activa i de resignar-se a la seva condició de bilingüe passiu. Tot i la seva procedència familiar andalusa, va ser el seu pare qui el va impel·lir de petit a aprendre la llengua en un context poc social, poc atractiu. Mi padre me sentaba con los viejos del bar y me decía, anda, acércate a ese, que te enseñe a hablar en catalán. El seu refús actiu cap a l'aprenentatge de la llengua el porta a interrogar-se sobre la catalanitat i la seva identitat catalana i a defugir el problema nacional, territorial, en una afirmació de la identitat de la perifèria territorial, de la perifèria social, de la perifèria cultural. Seria la citació número 13. No podré sentirme catalán porque me siento antes el que se acerca que el que se está, querré pertenecer a mi manera a San Adrián del Besós. Antes que sentirme de ningún país, de ninguna patria o nación, voy a pertenecer a la Internacional de los Bloques, etc. Un cop més, l'autor vincula la llengua i el territori amb una clara consciència implícita que ser d'un lloc implica, podríem dir, saber-ne i usar-ne la llengua. L'associació no deixa de ser enigmàtica en aquest context. L'ús social del català és quasi absent en l'entorn urbà i metropolità de l'autor. I, en canvi, l'autor, Pérez Andújar, poetitza la relació entre llengua i territori local, Sant Adrià, i nacional. Aquestes consideracions de l'autor apunten en la força de les representacions col·lectives, fins i tot entre parlants que no usen mai la llengua que se suposa que identifica el territori on viuen. Ho vam veure dimarts a la conferència del professor Bruni per al cas italià. Vam veure fins a quin punt la idea de comunitat, ell en deia, em sembla, horizonte comune, va ser important perquè el que havia estat històricament la llengua d'una minoria culta passés a ser la llengua acceptada, si no practicada, dels italians en el seu conjunt. Sant Adrià, ciutat emblema de l'àrea metropolitana, és una de les ciutats de Catalunya on el castellà té un ús social més hegemònic. Fins i tot en un context urbà com aquest, on la presència del català és molt dèbil, no deixa de ser interessant que un escriptor com Pérez Andújar es plantegi la qüestió de la llengua en els termes que ho fa. Ell es presenta com un monolingüe. Alhora, reconeix una certa ambivalència cap al català, una barreja de desig, admiració, enveja i un cert rebuig. L'autor interpreta les llengües en clau territorial, centre versus perifèria, en consonància amb la seva opció narrativa d'erigir un cant i una poetització de la perifèria urbana de Barcelona, amb el seu paisatge de degradació postindustrial. Aquesta clau interpretativa també l'usa per valorar el català i el castellà a la seva ciutat natal, per reforçar indirectament la seva condició urbana, sociològica i lingüística de persona i parlant perifèric. avanço cap al final. Els últims anys, fruit de la globalització, molts territoris, com la Catalunya actual, estan esdevenint espais multilingües. En els últims anys, per raons econòmiques o les que siguin, hi ha moltes persones que han canviat de territori. N'hi ha moltes més que van ser els pares o els avis o altres avantpassats que van canviar de país. Quantes persones parlen en una llengua que no és la que parla, que no és la que es parla en un altre territori? Es preguntava Seyhan, com vèiem al principi. En un plantejament paral·lel, ens podríem preguntar quantes persones senten que tenen dins seu territoris diferents, el d'allà on viuen i el d'allà on venen, o amb el qual s'identifiquen. Poden aquestes persones ser d'aquí i d'allà, o formulat d'una altra manera? Es pot viure aquí i sentir-se d'aquí i d'allà? Josep Palau i Fabra té un poema molt bonic intitulat La identitat, l'estranger, que resol literàriament aquesta disjuntiva aparentment de solució lògica impossible. De quin país és aquest estranger? No ho sé. Com se diu? No ho sé. Què fa? Quina llengua parla? No ho sé. Com us dieu, bon home? De quin país veniu? On aneu? Soc d'aquí. Soc estranger. L'altre és un estranger, ningú l'identifica. No se sap d'on és, no se sap quin nom té, no se sap quina llengua parla. Quan algú se li adreça directament, no contesta com es diu, però sap de quin país ve, soc d'aquí. I cap on va, soc estranger. Aquest poema confronta la identitat i l'alteritat presentant-les com dos aspectes complementaris, amb una aparent contradicció. Soc d'aquí, soc estranger. Ser d'un lloc i ser-ne estranger alhora no entra en el raonament lògic convencional. El discurs poètic fa possible que, en aquest sentit, aquestes dues nocions siguin compatibles. El diàleg poètic de Palau ens convida a pensar les dues nocions com una sola noció. La identitat ens ve donada pel país d'on venim i l'alteritat la construïm mentre anem cap a algun lloc. En aquesta lògica poètica de Palau i Fabra, venim d'algun lloc i anem cap a algun lloc. Tots som uns i altres, i d'aquí el títol, La identitat, l'estranger. Tots vivim en un lloc i tots anem cap a algun lloc. Manea és romanès i ha hagut d'anar a llocs molt diferents. En el seu periple vital, sovint traumàtic, moltes llengües l'han acompanyat, però ja hem vist quina defensa fa del romanès, la seva llengua interior, la seva llengua domicili. En el seu llibre, Manea té la necessitat d'explicar la seva identitat, la seva biografia lingüística, la seva necessitat d'una llengua domicili. Enmig de la Catalunya actualment més multilingüe que mai, Pérez Andújar necessita enfrontar-se a la seva biografia, als seus fantasmes del passat, a la seva ciutat d'infantesa i als llocs i a la gent que havia conegut i tractat. En aquesta cerca del seu jo, l'autor s'identifica amb la perifèria, que és urbana, social, cultural i lingüística. En aquestes reflexions biogràfiques, en què la llengua ocupa un espai tan central de les seves experiències vitals i de les seves reflexions publicades en llibre, ens podem preguntar si les realitats lingüísticament complexes empenyen els parlants a buscar en la llengua l'estabilitat que ni el seu periple vital ni els seus territoris els poden oferir. Reformulem ara la pregunta amb què hem obert aquesta part final. Quants parlants se senten d'aquí i d'allà? O, més encara, són les llengües, la que cadascú rep, amb la qual s'identifica l'únic aquí, l'únic territori estable? Diferents estudis actuals en llengües i emocions duts a terme des de la neurolingüística apunten que en els parlants bilingües els processos afectius i cognitius en L1 i L2 no són exactament simètrics. Per exemple, en L1 els parlants bilingües senten determinats mots d'una manera diferent que en L2. Aquests estudis apunten que els parlants bilingües tenen una reactivitat emotiva diferent en L1 i en L2. La globalització ha creat territoris multilingües com potser no havien existit mai i el món postmodern ha accelerat l'explosió d'identitats complexes. Tornem ara a reformular la pregunta que ens fèiem abans. Quants parlants multilingües senten realment només una llengua com a seva? Des d'un punt de vista teòric, tothom té clar que el topos literari i filosòfic de la Mutter Sprache, que va esclatar en el XIX, es nodreix d'abeuradors essencialistes. Després del que hem exposat fins ara, ens podem preguntar si seran les realitats multilingües actuals les que faran sentir a l'interior de determinats parlants que només se senten segurs en una llengua. O permeti'm expressar Permetin-me expressar-ho d'una altra manera. Ressuscitarà el món postmodern només en l'interior de cadascú de nosaltres la mística romàntica decimonònica al voltant de la llengua mare? En una reflexió respecte al terreny de la història de la lingüística, Pierre Swigers observava la importància de tenir en compte tota mena de fons, des del pensament més elaborat fins als documents més menors, correspondències, entrevistes, etc. Per aquest autor, una història de la lingüística també hauria d'integrar en la seva narrativa acadèmica fons menors com ara les correspondències. A tall d'exemple, reproduïa aquesta carta de Meillet a Schuchart, de 1926, en què es relaciona la vivència lingüística personal amb la manera d'analitzar la llengua. Cher maître, merci une fois de plus de toutes les réflexions que vous m'amenez à faire. Je crois depuis longtemps que nos théories sont liées à notre état personnel. Ainsi, beaucoup de ce que je pense sur la parenté des langues vient de ce que, n'ayant jamais parlé dialecte, la langue commune exerce sur moi une action dominante. Swigers tancava el seu article amb aquesta carta i d'aquesta manera deixava obert al lector la reflexió de quin podia ser el perímetre de la disciplina. La història de les llengües sovint la pensem en grans períodes cronològics, en grans actors col·lectius, l'Estat, les elites, l'Església, la lingüística, etc. I no l'escrivim situant els parlants com a subjectes historiogràfics. Recentment, en el món francòfon, s'ha plantejat aquest problema com a tema monogràfic d'una nova revista, Diachronique. Gilles Siouffi, en la presentació, ho ha expressat en els termes que ara us ensenyaré. Dans son histoire, l'histoire de la langue a souvent traité d'évolutions descriptibles suivant un pan chronologique, impliquant des dynamiques collectives. Et l'histoire de la langue a produit des synthèses dans lesquelles la figure des locuteurs et leur manière d'être dans le langage ne se reconnaissaient plus qu'à peine ou, de manière plus décisive et revendiquée, s'oublient. No em sembla casualitat que quan es pretén reivindicar el paper del sujet parlant en la història lingüística, tal com es desprèn d'aquesta panoràmica de Siouffi, es planteja en relació amb el tema que ens ocupa en aquest congrés. La reflexió de Siouffi obre el monogràfic dedicat al sentiment de la langue, en què es poden llegir moltes maneres d'entendre aquest tema. En la carta de Meillet a Schuchart que llegíem fa un moment, en un document doncs, tan perifèric de la història de la lingüística, Meillet expressa confidencialment una realitat. Darrere els treballs acadèmics més rigorosos hi pot haver sempre una sensibilitat, que pot venir configurada fins i tot per la pròpia biografia lingüística. No sols els parlants veuen la diversitat des de la seva experiència quotidiana, sinó que els científics, lingüistes o historiadors accedim al nostre objecte des d'un determinat bagatge personal. Obria aquesta conferència amb Blaise Pascal, per aquest autor clàssic de la cultura, tal com dèiem, cor i raó són antagònics. Però alhora també s'ha de dir que per aquest autor clàssic francès el cor abraça tots els territoris de la vida psicològica, la fe, el gust estètic i també la ciència. En algun lloc afirma que les propositions géométriques deviennent sentiments. Per Pascal, els sentiments són darrere el batec de tota ciència, en fa circular els principis fonamentals. Moltes gràcies.